sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Bona nit, novament, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Perfectament.
De què ens parlaràs avui?
Doncs avui teníem previst parlar una mica sobre les disfuncions sexuals. Em centraré més en les femenines. En tot cas, en un altre programa parlarem de les disfuncions masculines. Sobretot perquè, bé, puntualment, el que són les disfuncions definides com a disfuncions que estan considerades en els manuals de sexologia, pues, són unes concretament, no? Però jo sempre considero altres variables que fan que moltes vegades aquestes disfuncions apareguin. En aquest cas, com que estem parlant o que parlarem de les disfuncions sexuals femenines, jo volia considerar més els punts les variables que habitualment no es consideren, perquè informació sobre les disfuncions sexuals en trobem a internet, els programes habituals de ràdio, els manuals, ens parlen concretament de quina és aquesta disfunció i com evoluciona, però no ens parlen de les causes que hi ha darrere. Jo sempre m'interesso més per les causes que hi ha darrere, que ens porten a moltes vegades a tenir aquest disfuncions, diguem-ne, dificultats, m'agrada més dir, no?
Home, és millor anar a l'arrel del problema que no simplement solucionar el problema, perquè si vas a l'arrel pot ser que aquest problema desaparegui.
Correcte. De tota manera, jo sempre demano, o sigui, sempre és a voluntat de la persona que em ve a veure, o demanar informació, d'acord? O ve a parlar del seu problema, perquè a vegades només volen solucionar el problema, diguem, mecànic, i amb això ja estan contents, no? Però clar, aquí darrere s'hi amaguen moltes coses, actituds, desconeixement. Jo sempre dic que la major part de les disfuncions és falta d'informació. És com vivim aquesta dificultat que fa que a vegades ens arrossegui a tancar-nos, a creure que a posar-nos en l'actitud de víctima, perquè, clar, no tenim consciència, no hi ha prou informació a la cultura, ni als manuals, ni a les escoles, ni enlloc, que ens doni una idea de per quina raó doncs, arribem a tenir aquestes dificultats, no? Per mi la disfunció, si és que se li pot dir disfunció, més important és l'anorgàsmia. El que es diu anorgàsmia habitualment, perquè jo m'agrada dir preorgàsmia, perquè en principi si no hi ha un problema físic concret i orgànic, l'anorgàsmia ve perquè no hi ha hagut una formació, una educació o un procés de desenvolupament de la sexualitat en el cas de la dona. Llavors prefereixo dir dones preorgàsmiques que no pas dones anorgàsmiques.
Que encara no hi han arribat.
Que encara no hi han arribat perquè no les han ensenyat o no han pogut viure aquest procés o dins el seu entorn o inclús la família, que és molt més habitual del que ens pensem, no ha tingut presència l'educació sexual o la vivència de la sexualitat. O sigui, se n'ha parlat com a algú secundari i que no se li ha donat la presència que necessita perquè es desenvolupi de forma natural en el cos femení. Llavors, clar, aquí, entre l'entorn familiar, l'educació, la societat, que a la dona també li dona uns rols, no? I que són uns rols que automàticament adoptem perquè el model de la mare o de l'àvia ja, o de les dues àvies, diguem-ne, ja ens és útil, ja d'alguna manera ja està fent la seva feina. Adoptem els rols perquè els hem viscut i els hem mamat des de petites, no? Llavors això ens crea uns impediments i unes dificultats i unes limitacions que no en som conscients. Per això dic que sempre anem a petar el fet que hi ha una manca d'informació molt, molt important.
És la majoria de persones que tenen disfuncions tenen anorgàsmia? O preorgàsmia?
De fet, aquí hi ha un ventall. Hi ha un ventall importantíssim i jo m'he trobat de tot. Manca d'informació és la més generalitzada, d'acord? Perquè en el cas de la dona, sobretot, hi ha la cultura i el rol que ens han donat a la societat ja de per si amaga aquí i està, i queden moltes de les virtuts, de les qualitats, de les capacitats i del potencial de la dona, sobretot sexualment, han quedat tapats des de fa segles.
Anul·lats,
sobretot per la religió, per començar, i també doncs pel sistema, no? Perquè al final, com sempre dic, les dones ens hem independitzat, però ha sigut adoptant el model masculí, amb la qual cosa continuem estan en molts aspectes insatisfetes perquè no ens escoltem, no ens sabem escoltar, no sabem reconèixer les nostres necessitats, que són diferents, i encara que a l'hora de la veritat el plaer, l'excitació i l'erotisme és el mateix, tant amb una dona com amb un home, i l'orgasme, etc., amb petites diferències, els camins que segueix una dona, o el que és femení, i els camins que segueix un home, que és masculí, doncs són diferents, molt diferents. Tot i així, també he de dir que, com que el femení ha estat anul·lat, com dius tu, això també ha perjudicat la masculinitat, perquè la masculinitat es regeix per un model molt estret, que a nosaltres ens ofega i que amb ells els limita. No els ofega, però els limita. Per què? Perquè en molts aspectes no ens poden arribar a entendre, no poden arribar a comprendre el que representa una dona i la seva sexualitat i comprendre el seu erotisme i, més enllà, la seva sensibilitat, la seva vulnerabilitat. Aquí entrem en temes ja que moltes persones ni se'ls plantegen, i jo això ho respecto, perquè evidentment la sexualitat és lliure i tothom la pot triar com vulgui i pot fer amb el seu cos el que vulgui, però sí que també a vegades, davant d'una disfunció o una dificultat, jo sempre em deixo guiar pel que vol la persona que ve a mi, no? Llavors, si, per exemple, el model que se segueix, si el que els preocupa és assegurar-se una bona vida de parella, tenir fills i colmar les seves expectatives romàntiques, diguem-ne, doncs jo vaig per uns camins. O simplement resoldre el problema mecànic que ha sorgit, no? Una dispareunia o un vaginisme, que és quan la dona té dolor o quan no hi ha la possibilitat de la penetració, ¿vale?, que són les dues més habituals, a part de l'anorgàsmia, que aquesta és molt més extensa i té diferents orígens. O si la parella o la persona amb la que ve a la consulta, doncs, vol anar més enllà d'aquestes premisses, no?, de simplement tenir una bona vida sexual, tenir fills, crear una família i, bueno, pues això, tenir aquestes expectatives romàntiques del que ha de ser una parella. Si una parella vol anar més enllà, o si un dels membres de la parella vol anar més enllà, llavors plantegem altres qüestions. Perquè, evidentment, perquè una parella pugui anar més enllà, és important que cadascú conegui el llenguatge de l'altre. Això ha d'estar molt clar. I perquè cadascú conegui el llenguatge de l'altre, doncs aquí la dona hi té molt a dir. Molt a dir, encara que ella conscientment no ho sap, però sí que si li ensenyes a penetrar i a introduir-se en la seva intimitat, descobreix moltes coses que no sabia d'ella mateixa. Per exemple, una de les coses que podria dir, només per deixar-ho anar aquí puntualment, és que una dona només realment s'arriba a entregar a un home quan se sent sentida. No sé si em puc explicar. O sigui, quan una dona sent que la seva parella la sent, quan és sentida, llavors una dona és quan s'obre realment i es pot entregar totalment. Ho deixo aquí. És una qüestió a desenvolupar, però no sé si ha quedat prou clar o més o menys una mica definit la importància, fins a quin punt té importància que una dona es conegui a si mateixa i a partir d'aquí pugui obrir-se a la seva parella de la manera com ella és, no? Per exemple, la vulnerabilitat ens fa molta por ser vulnerables. Però si un home és capaç de comprendre la sensibilitat femenina, que a més també li pertoca amb ell, perquè no oblidem que dins nostre tenim una part femenina i masculina, tant l'home com la dona. Llavors, un home que ha crescut una mica i ha evolucionat una mica és conscient de també aquesta part femenina, i és des d'aquí on pot connectar també amb la part femenina de la dona i reconèixer-la i saber-la com l'ha de tractar. En aquest sentit, no? Dir que un home que accepta que una dona pot ser vulnerable, tendre, vulnerable, però també tenint en compte que hi ha una part de, no sé com ho diria en català, jo li dic la fiera vulnerable, no? O sigui, que som vulnerables, però...
Que no, això no vol dir que siguem vulnerables a tots els aspectes de la nostra vida.
No, i que la vulnerabilitat està associada també culturalment a la debilitat i no té res a veure. O sigui, que siguem vulnerables no vol dir que siguem dèbils, sinó que ens permetem mostrar les nostres emocions en cada moment, siguin les que siguin. Entens? Vull dir, amb això també enllacem amb un aspecte important dels impediments que conviuen dins la dona, que després ho parlarem, això, no? De com, per exemple, moltes reaccions emocionals de la dona s'associen a l'atenció premenstrual, que és un error. Però, bueno, continuant amb això, em sembla que ha quedat clar. Jo, en principi, sempre respecto el que ve a buscar la persona o la parella en quant a la seva dificultat, no? Perquè també, a vegades, moltes més vegades de les que ens pensem, hi ha una falta de desig. I això també jo ho considero una disfunció.
Clar, normalment, quan la persona, la dona, en aquest cas que estem parlant de dones, et ve a la consulta per algun tipus de disfunció i té parella, ve amb la parella o ve sola?
Depèn. De vegades ve amb la parella i llavors jo vaig tenint consulta amb la persona que m'ha vingut, perquè és la que decideix invertir en si mateixa, llavors jo vaig a ajudar aquesta persona, però si ho considero important, convido a que vingui la parella, perquè per mi també és important conèixer l'altra part, com sent, quines són les seves creences, quina és la seva experiència vital, és molt important. Que la parella està disposada a venir, perfecte, però no tothom està disposat. O sigui, de vegades ve un, però l'altre no col·labora. Mm-hmm. I llavors només puc treballar amb un d'ells.
Una de les coses que acabes d'apuntar ara és que una de les també disfuncions és la falta de desig. Mm-hmm. Clar, amb relacions que la parella porta molts anys, que han passat diverses etapes, pot ser freqüent aquesta falta de desig.
Molt, molt freqüent.
I es pot tractar? És a dir, es pot arribar a tornar a generar aquesta xispa, entre cometes, entre la parella?
Es pot. Es pot i sempre anem a lo mateix, no? Que al final és una responsabilitat que hem d'assumir. Perquè, evidentment, i això també ho volia dir en el seu moment, o sigui, no és una qüestió d'anar a Lourdes o entens? Vull dir que és algo que s'ha de treballar i una, tant un com l'altre, més, i quan és en parella tots dos, hi ha d'haver-hi un compromís i uns acords. Normalment la falta de desig pot venir doncs, per la rutina, perquè, evidentment, el que avui és perfecte, doncs, al cap d'un temps pot deixar de ser-ho, i perquè tots canviem i evolucionem, o no, o involucionem, també, tot s'ha de dir. Però sí, evidentment, quan una parella pot superar... De fet, és quan una parella ve i vol anar més enllà d'aquestes premisses que jo et deia, de tenir una vida més o menys... una relació romàntica, tenir fills, crear una família i tenir una sexualitat assegurada, quan volen anar més enllà, llavors són parelles o són persones, perquè clar, he de parlar de persones i de parelles, depèn de si van els dos a l'hora, es plantegen i accepten que la vida de parella és un camí. Llavors, qualsevol dificultat per ells és... O sigui, poden acceptar que és un repte o que és una oportunitat per anar endavant, créixer i anar millor. Llavors, quan és possible superar aquestes dificultats, la parella està cada vegada més unida. I entrem en realment el que és l'amor. O sigui, quan podem superar les primeres dificultats que venen això, de la convivència, de que si tu o jo, o si tu no em fas, o si tu no em dones, quan podem transcendir tot això i treballar-ho i ser-ne conscients, evidentment la relació s'enforteix.
Clar, una de les claus que estàs dient ara és el poder parlar-ne obertament.
Dialogar, és importantíssim. Però clar, dialogar amb l'ajuda d'algú que ens pugui guiar. Perquè si no
ens estancarem allà mateix a dir com ha anat aquesta setmana o com està anant aquest últim any, sí. Però tampoc potser no tens eines suficients, una parella.
No, perquè hem de revisar creences. Clar. Aquí, per exemple, jo em trobo moltes vegades doncs, que ella vol de cop i volta se sent com ofegada, després d'haver tingut família i criatures, etcètera, i a cop i volta se sent ofegada i no pot més, i ell, pues, bueno, ja ho entén i tal, però és com que han passat coses i ell, segons el seu model, ara estic posant un exemple fictici, ell amb el seu model familiar o de parella, doncs sent que ella s'està escapant. Ella vol ser més independent, vol tenir la seva vida, i llavors ell ho interpreta com que se'n va i que ell perd el poder, o la... diguem-ne, entre cometes, la capacitat d'influència sobre ella, no? Una dona que de cop i volta s'adona que ho ha donat tot i ella està buida i que de cop i volta vol començar la seva vida i no sap com fer-ho i ve a buscar ajuda. I llavors l'home es posa en guàrdia, perquè què ha passat, no?
Clar,
on se n'anirà?
Un dia per l'altre.
I és meva, és de la meva propietat, no t'ho diu, perquè és incapaç de reconèixer-ho, però realment se sent com que la parella és la seva propietat. I llavors li costa obrir-se que la parella doncs, doni passes endavant per ella mateixa. O una parella inclús que ha estat acostumada a apoyar-se en el company o en el marit i que sempre ha sigut ell que li ha tret les castanyes del foc, de cop i volta vol seguir un camí diferent per alliberar-se i enfrontar-se a les seves, diguem-ne, carències. I llavors el marit respon com, uf, què ha passat aquí, no? Si fins ara era tot així, ara per què ha de canviar? Ells amb això tenen moltes més resistències. i llavors s'ha de revisar les seves creences per, i que es relaxin i entendre que no està passant res greu, sinó que ella necessita fer un camí nou i que a partir d'aquí s'ha d'acceptar que canviaran coses, canviarà la forma de conviure, canviarà els horaris, canviaran les prioritats, però clar, ella necessita fer-ho. Llavors, clar, quina és la manera que troba la gent? Em separo. La gent només troba aquesta opció, em separo perquè no... I llavors, clar, ja entrem en la qüestió de és que ell o és que ella, ja estem en el victimisme, de que la culpa és de l'altre, i aquí ens perdem. Perquè llavors anem a buscar una nova relació, al principi tot és fantàstic, però ens tornem a trobar en els mateixos entrebancs. Els que no hem superat abans, ens els trobarem una altra vegada fins que no...
Puguem
els...
saltar la valla dels entrebancs.
Exacte, exacte. Normalment és així.
Molt bé. Roser, estem parlant de disfuncions sexuals de les dones femenines. Ens has començat apuntant diverses possibles disfuncions. Per on ens hem quedat?
Doncs ens hem quedat en que jo sempre permeto, o sigui, permeto, per mi és més important que ells em diguin què volen, o ella o ell, si venen sols, i llavors, pues això, ajudar-los a resoldre puntualment allò que ells demanen. Si encetem un procés terapèutic llarg, llavors sí que a partir d'aquí, amb la informació que els vaig donant i evidentment exercicis i prescripcions els hi vaig donant, llavors si ells van ampliant i es van obrint, sí que podem llavors plantejar-nos altres coses perquè ells puguin obrir-se a entendre i a acceptar nous reptes, no?, dins la parella. Això és molt bonic, però no sempre és així. Val? Llavors ara el que m'agradaria centrar-me una mica en, bueno, hem parlat, no?, les disfuncions femenines més conegudes, més importants o més significatives són la dispareunia, el vaginisme i l'anorgàsmia. A veure, hi ha molts casos, però és fàcilment resoluble una dispareunia, un vaginisme, a no ser que hi hagi una herència, una educació, unes vivències que hagin marcat molt aquest tancament, no? Perquè és o dolor o impossibilitat de coit, val? En el cas de la... Però per mi la més greu és l'anorgàsmia o preorgàsmia, que m'agrada dir. Doncs per què? Perquè requereix un compromís per part de la dona i ara veurem quines són les dificultats que trobo habitualment per sortir d'aquí, no?
Molt bé.
Per això a vegades la relació terapèutica és important perquè dones una informació, però després, i això ja ho he citat alguna vegada, no és per fer-me propaganda, però sí que estic intentant enfocar de fer algun taller per dones per poder practicar i viure exercicis in situ i poder-ho compartir amb altres dones, perquè si no una dona sola des de casa seva, diguem, ella sola, començar a investigar sobre la seva sexualitat li costa moltíssim. És com que hem de recuperar el temps perdut, que no ens adonem que estem perdent molt el temps moltes vegades, però aquesta vivència és com que està desapareguda, no? O sigui, la dona en principi pensa que ha de ser una fórmula màgica i no va per aquí. I després això, la intolerància i la frustració, que vivim en una societat que tot és produir i la immediatesa. Llavors, clar, aquí vull tocar també un parell de qüestions que són importants tenir-les clares per poder obrir-se a fer aquest tipus de processos, val? Perquè la societat no ens hi ajuda en absolut.
I pel que dius, són processos molt actius, és el que hem dit, no és una pastilleta no. Que et donin i mira, ja està. I a partir d'ara tindràs orgasmes o no tindràs coits amb problemes ni amb dolors. No, és un treball que ha de fer cada una.
Clar, és un treball d'anar cap endins, d'anar cap endins i conèixer quina és la nostra naturalesa i quines són sobretot les nostres necessitats que no hem après a identificar-les. Val? Que estan allà i són importants i que no se'ls ha donat la preponderància i la prioritat que tenen. Doncs res, centrar-me en això. Jo, com m'ho vull dir, doncs, els impediments que conviuen amb la dona, que conviuen amb nosaltres, impediments que al final ens acabem posant a nosaltres mateixes, però que ens venen donats ja per l'entorn, la societat i la forma de viure que tenim. La immediatesa aquesta fa que sigui molt difícil que una dona accepti d'entrada, que ha d'agafar temps per ella i començar a investigar, doncs, amb el seu cos. I aturar-se a les coses més, diguem-ne, anodines, que diria qualsevol, no? Però qualsevol dona així més o menys pràctica i que no conegui aquest procés es podrà riure. Perquè, a més, inclús de forma passiva hem acceptat que associïn la nostra vulnerabilitat o la nostra expressió emocional que ho associïn amb l'atenció premenstrual, que això és vergonyós. Però, de fet, ho hem reconegut com que sí que és possible. Que quan una dona no està bé, o està de mal humor, o està geniuda, o té una sortida inconsistent...
Sí, la resposta és, tens la regla o t'ha de venir la regla.
Exacte. Això és... Per mi és monstruós que la dona hagi arribat a acceptar que això és així i només senyala el desconeixement que tenim sobre la nostra naturalesa. Llavors, clar, jo aquí en soc molt sí, m'agrada posar-hi molt d'èmfasi perquè amb els meus treballs amb dones, doncs això ho treballo molt, ho segueixo molt, conèixer quina és la naturalesa que conviu dins nostre, no? Que són diferents i que, clar, de conèixer-les a no conèixer-les hi ha una diferència abismal. Una dona a si mateixa té els ulls cap a si mateixa canvien radicalment quan tu coneixes quines energies conviuen dins teu, no? I les dones no oblidem que som cícliques, que estem connectades amb els cicles naturals i amb això doncs, ja no sé, només ho senyalo, no?
Però ja ho anirem aprofundint quan tu creguis.
Exacte. El que sí que és cert és que ens descuidem. La paraula és que ens descuidem. Sense saber-ho, però ens hem descuidat. Llavors, clar, a partir d'aquí, tot el que ens han imposat de forma solapada, doncs ho portem a sobre encara. I sortir d'aquí, doncs, què hem après? Què ens ha ajudat el feminisme més radical? A buscar la nostra independència econòmica, però clar... Aquesta independència ens ha portat a un parany i és que hem copiat el model masculí, per tant ens hem masculinitzat i ens hem continuat allunyant de la nostra pròpia naturalesa femenina i això realment ho hem d'entendre perquè és molt greu. O sigui, ens hem assumat a les files masculines per ser productives, per ser agressives, per ser...
El cantó més fred, diguem-li així.
Més fred i més poc sensible. Amb la qual cosa nosaltres mateixes ens continuem castigant. Continuem sent dones insatisfetes, per més que aconseguim èxit o èxit social o èxit econòmic i professional. És important, no dic pas que no. Però clar, ens hem perdut la part que està totalment aquí tapada, no? Que és tots els valors femenins, que aquí doncs, també un dia podríem fer un programa sobre què és la naturalesa femenina o què és la part femenina, que evidentment té a veure amb l'hemisferi dret i que requereix, doncs, primer de tot, per exemple, l'hemisferi dret i el femení està renyit amb l'estrès. Només et dic això.
Mira que bé. Això és fantàstic.
Tot el que sigui estressant ens impedeix connectar amb nosaltres mateixes, amb la nostra naturalesa i el que aquesta naturalesa reclama, que és serenitat, viure des de la part interna, no des de la part exterior, que és la masculina. No? El masculí és el que crea, el que senyala un objectiu i va cap a ell, és la manifestació, és crear coses i està molt enfocat, que és una part important a la dona, ¿vale? Perquè moltes aquesta part tampoc la teníem treballada. Durant molts segles hem estat mares i senyores de.
Sí, els nostres papers dins la societat eren molts més limitats.
Exacte, ara ens hem independitzat però continuem sent mares i senyores de moltes vegades. O ens pensem que hem evolucionat i que som més modernes, però en el fons continuem perpetuant uns models molt semblants als que tenien, encara que no ens volem assemblar a les nostres mares, això està molt clar, però de forma inconscient arrosseguem encara el model de les nostres mares, a l'hora de posar-nos-hi. Llavors, què més? Ens descuidem, com deia, i la part que s'ocupa de nosaltres mateixes la deixem sempre per última hora, perquè considerem que és més important el marit,
tota
els fills,
resta.
La feina. I llavors el temps per nosaltres com que no, això no existeix. No existeix. Com, què he de fer jo? És el que em pregunten més les dones, no? Bueno, i què faig? Temps per tu. I pues, això, pues, allò, pues, balla... Pues, doncs fes-te un bany, fes-te... I això és molt puntual, no? S'ha d'entendre el sentit d'això,
el context.
Però se'm queden molt estranyades, i això em sembla que ja ho vaig dir en el programa anterior, no? Però, clar, és un parany, perquè això el que vol dir és que al final acabem restringint la nostra capacitat creativa, perquè no ens alimentem, no ens nodrim com ens hauríem de nodrir, val? I a més que també, bueno, doncs això, permetem que llavors, com que no existeix aquesta presència femenina, doncs acceptem els rols aquests, o el que deia de l'atenció premenstrual, aquestes associacions, no? de que, clar, com que dintre del món masculí i de la productivitat, la regla, per exemple, o la menstruació, o els cicles femenins, o si estàs més bé o més malament, tot això no és productiu i, per tant, s'ha de suprimir, i ja ho veus, la publicitat, tot el que sí, sí. Són estris femenins per amagar la menstruació, cada vegada més. No huele, no se ve, no manxa, no... A la publicitat ens trobem sí, sí. Això, com que la regla fora no ha d'existir i és algo que és una molèstia. Quan si realment sapiguéssim què vol dir que una dona menstruï i quin significat té, quedaríem espaterrades, de veritat, perquè és que no en tenim ni la més mínima idea. Descobrir això realment canvia amb una dona. Si té interès, clar. No, evidentment sí. No puc obligar una
sí,
dona...
Sí, perquè hi ha moltes dones, a més, que és, ai, que és un engorro ser dona.
Sí.
Sí. I clar, jo em sorprèn molt en aquest context, no?, de dir, home, tothom té una funció a la societat, eh? Però en general el col·lectiu de les dones desenvolupem, és el que dèiem, no?, un sí. Tipus de rols i les nostres funcions, si no ens les limiten o
clar.
Ens les capen,
clar.
Doncs són de portar una determinada...
Clar, simplement estar connectada amb la nostra ciclicitat ja ens dona un sentit i una coherència i una integritat que això no vol dir que deixem de ser capaces de treballar i de ser el que hagin de ser, però clar, ens estem vivint a mitges, estem vivint només una part de la nostra naturalesa, l'altra està amagada, tapada, i llavors la dona continua insatisfeta, però impressionant fins a quin punt arriba la insatisfacció de la dona sense que ella en sigui conscient, no? Però clar, es nota per diferents símptomes que anem arrossegant i anem arrossegant com algo que hem normalitzat, a més a més. Vull dir, que és lo normal. Clar, llavors tot el que sigui parar o deixar de ser productiva ho vivim com una càrrega, quan té tot el seu sentit. Però clar, aquí entrem ja en temes que no són de l'interès col·lectiu i només jo em trobo pues, que de vegades, pues, sí, quan dono aquesta informació, les dones de cop i volta es desperten. No totes, però sí, moltes. I llavors, a partir d'aquí, clar, realment una dona es pot transformar fins a un punt insospitable. No sé si ho he dit bé.
Sí, sí, perfectament.
Bueno, una altra de les coses que juga en contra i que és un impediment és que a vegades, doncs, per exemple, ara penso en un cas, no? Una dona que arriba, que, bueno, que es vol tenir parella i que, a més, vol tenir orgasmes. I comences a investigar i veus que aquella persona doncs, a la seva vida no ha tingut els pares, la forma d'educació, un pare molt present i que l'ha pressionat molt, que l'ha fet saltar per sobre de les seves necessitats inclús sexuals, perquè el que primava era doncs, que ell estudiés i que ell estudiés i que tingués una professió i que tingués una feina i que fos independent. Però sobretot els estudis. En aquest cas, el pare no havia pogut estudiar perquè no li havien permès i llavors
I li ha volgut donar a la filla...
Tot el que ell no ha tingut li ha imposat a la filla com, ja et dic, no com una elecció, sinó com una imposició. Bueno, doncs aquesta noia va arribar, i una noia relativament jove, eh? Estic parlant de menys de 30 anys. Què ha passat? Doncs que, vale, ho comencem a investigar, ella s'adona del que... Això la fa estar en una situació bastant estressant, tot i que és una dona que treballa molt i que hi posa moltes hores i que no té temps per ella, això, des del primer dia, no tinc temps. Llavors, clar, introduir una informació nova que ella no coneixia o que desconeixia i fer-la donar-li, prescriure-li alguns exercicis perquè ella desperti la seva capacitat sexual, perquè conegui el seu cos, perquè comenci a entendre quines parts del seu cos són les que més l'erotitzen, etc. Va ser com ella descobrir un nou paradigma, no? Que ella desconeixia i que no s'hi havia connectat, només a través d'amistats. Una altra de les coses que la pressionava molt era això, les meves amigues estan totes ja casades i amb fills, i jo sóc l'única que m'he quedat soltera. Llavors ella ho vivia com una càrrega, això, de que no, jo no... I li vaig preguntar, però escolta, tu realment és el que vols? Perquè clar, que els teus amics s'hagin casat i he tingut fills, doncs em sembla molt bé, però que potser realment no és el que tu vols. Perquè clar, ella està vivint com quan va... Quan es reuneix amb aquests amics, ells ja tenen una altra vida, no?
És una altra dinàmica.
I és una altra dinàmica, i els fills i no sé què, i ella es anava sentint com aïllada, no? Llavors, de fet, mai vaig arribar a saber si ella realment ho volia, perquè... perquè realment volia aquesta vida, o és que realment era d'una altra manera i amb ella el que li interessava era ser soltera i ser feliç així, no necessitava res més, que és perfectament possible. Però bueno, el cas és que no, que ella es va entusiasmar molt amb el tractament, bueno, amb les prescripcions o els exercicis que li vaig donar, però la cosa es va anar com allargant. Era, sí, sí, ho faré i a partir d'ara vindré cada setmana perquè això jo ho vull fer i sí, sí, és això el que em falta i tal i qual. I, però a l'hora de la veritat és com que el que dèiem, no? L'autosabotatge o... Vull dir que realment ella hi havia algo que una resistència darrere. Jo deia, què s'amaga aquí darrere? Què s'amaga aquí darrere? Per mi és molt clar, perquè m'hi he trobat amb moltes dones, va? Inclús amb parelles, no? Que volen millorar la seva vida sexual, que inclús els hi dones les pautes, que els dius la solució, els hi dones tot i saben què han de fer, i a l'hora de la veritat no ho fan. I ho deixen estar, ho deixen per més endavant, no s'hi posen. Llavors, clar, aquí darrere, evidentment, s'amaga... Pues això que deia, més. La intolerància a la frustració, la por a, i si no és el que jo em pensava, o la por a, i si no és com jo, i si al final no disfruto tant com jo, perquè clar, evidentment aquí ens estem enfrontant, l'herència o la càrrega que portem és més aviat deficitària, és més aviat inconsistent, és més aviat, no diria negativa, però no massa positiva, no? Llavors, clar, la gent li costa molt imaginar-se. Jo moltes vegades ho pregunto, com t'imagines que és un orgasme amb una dona que no n'ha tingut mai cap? Les expectatives són molt altes.
Clar.
Llavors, clar, quan es comença a donar, quan comences a caminar aquest procés, val? Clar, t'has de trobar moltes coses. T'has de trobar que la primera no aconseguiràs...
El primer granet de sorra no faràs una platja.
Exactament, exactament. Llavors aquesta, jo, això es manifesta, no? Amb aquesta, jo veig que ho identifico com una intolerància molt alta a la frustració, perquè la gent vol les coses immediatament. I es pensa que és un problema que has de fer clic i ja està, no? O girar una volta, no? I aquí entren moltes variables. Si és en parella, doncs què m'he trobat? Dones que han sigut orgàsmiques a la relació prèvia, quan hi havia moltes carícies i molt toqueteo i molt centrat en l'àrea clitoridiana, que és on la dona té sensibilitat, té més sensibilitat, i que després, al casar-se, perquè m'hi he trobat amb dones grans, al casar-se i començar la copulació, llavors han deixat de tenir plaer i així s'han quedat.
En lloc de
doncs,
parlar-ne i
parlar-ho,
comentar...
No, però clar, aquí ens trobem molts prejudicis. Per això una altra cosa que s'amaga aquí darrere, els prejudicis, les fòbies que tenim, no? El nostre cos, per exemple, quantes dones tenen fòbia al seu propi cos? Clar, si no hi ha una comoditat, si no estàs bé amb el teu propi cos, si no l'acceptes i t'hi trobes còmode, difícilment podràs aconseguir plaer.
Clar, perquè no et deixaràs anar plenament, perquè estaràs patint de, ai, és que si em mira aquí, ai, si em mira allà,
exacte,
o no sé què, no sé
que
quantos.
Que si la cel·lulitis, que si sí. Tinc una teta més caïda o un mugaró més gran que l'altre, quan és algo normal. Però és que aquestes coses juguen en contra nostra i no fem res per solucionar-ho. D'acord? Llavors, clar, aquesta falta de diàleg, i sobretot que ve de la falta d'informació, doncs aquesta dona concretament, no? Una senyora ja gran que va dir, és que, bueno, estic a punt de la separació. Però, clar, no tinc desig, per què? Perquè jo no, i és evident, és que deixem de tenir interès quan allò no t'aporta plaer, no t'aporta excitació, no t'aporta les ganes de tornar a repetir. Perquè la sexualitat, ho vaig dir en un programa anterior, és deixar-se anar, és perdre el control, és disfrutar. Si no hi ha aquesta memòria, tant individualment com en parella, doncs evidentment acabes perdent les ganes de tenir sexe. Es converteix en algo avorrit o una obligació o un deure de cara a la parella o al marit. Doncs aquesta dona es va estar la major part de la seva vida de parella sense disfrutar, perquè clar, els preliminars aquests, que a mi m'agrada tampoc dir, no? Perquè preliminar senyala que després ve l'important. Quan el més important és...
Els jocs inicials,
exacte,
podem dir, si vols.
Que són importantíssims, i més per una dona. Són vitals. Vamos. O sigui, l'orgasme queda... Evidentment, l'orgasme hi ha de ser, o no hi ha de ser, però no és absolutament indispensable. L'important és l'altre. És el que hi ha prèviament, perquè és on ens toquem, on ens acariciem, on connectem, on podem sentir. Realment, el sentir, les sensacions, són les que ens fan viure el plaer. Si no comencem des d'aquí i li donem el temps necessari, perquè una altra vegada, el temps, el temps. És que, clar, canvia molt una relació quan hi ha temps, per aquests jocs inicials, que poden durar, a més, tot el dia, si volem.
Sí, sí, com un joc.
Com un joc, que entra la imaginació, que hi entra la vista, que hi entren moltes coses, moltes coses. L'altre dia algú em parlava de... Perdona l'incís,
No,
però és que és molt divertit. Dintre dels jocs preliminars pot existir, per exemple, una dona que em comentava que havia conegut a un xef, d'acord? I que estan iniciant la relació i ella està encantada. Llavors diu, em va fer un joc molt, molt interessant, i és que em van venar els ulls i em va fer tota una sèrie de plats exquisits, i amb els ulls envenats em van anar fent els tastets. I va dir, no et pots imaginar quina cosa més meravellosa i més divertida. Doncs,
molt
per exemple,
bé.
Això entraria dintre dels jocs preliminars. És una... com poden
sí, sí,
ser
sí.
Moltes coses. Clar, aquí hem de posar imaginació, però tot és temps. Temps per nosaltres. La dona és important que es prepari els seus encontres, no sé si ho he dit bé, o les seves trobades sexuals. És vital.
Sí, jo crec que també pot arribar a preparar-se una mateixa, si m'equivoco,
sí,
com
sí,
ho dius.
Sí, sí, no,
fet
no,
de
no
dir,
en absolut.
Doncs que saps que has quedat amb aquella persona, que t'has d'arreglar, per tant, ja et posaràs guapa, ja et pentinaràs d'una manera o et maquillaràs.
I et connectaràs amb les teves sensacions.
Exacte,
i
tu ja et predisposaràs
exactament.
A tenir això. Aquesta sensibilitat i aquestes ganes de plaer.
Això són els preliminars. O els jocs inicials, com millor... Sí, crec que li encaixa molt millor, perquè preliminars és com pim-pam. Què passa? Quan aquests preliminars no són suficients, la dona no té plaer, com li passava a aquesta dona, i a partir d'aquí va deixar de tenir sexe. Llavors, el perill de la separació va ser el que la va portar a la consulta.
Almenys...
I simplement per no conèixer... aquesta situació que moltes dones, perquè clar, aquí entra la forma de la vagina, la forma del penis, si mentre fas l'amor i segons la postura, si mentre fas l'amor, si amb la parella, per exemple, la forma d'encaixar no és l'adequada per estimular ni que siguin directament el clítoris, és difícil. Llavors una dona, clar, la resposta d'aquesta dona de ui, diu, no, com vols que li digui, no, jo al meu home que no en tinc prou, perquè és clar, llavors ells ho interpreten com que el seu penis no és suficient.
Sí, clar, aquí depèn com es digui, si no s'ha parlat mai de sexualitat, li agafes i li dius d'un dia, mira, escolta, fa no sé quants anys que no tinc un orgasme, perquè clar, ell s'ho pren una cosa molt personal.
Clar. I amb això ells són molt vulnerables, molt. O sigui, si els qüestiones el seu model, de seguida se senten insegurs. Perquè per ells s'agafen això, per ells el més important, inclús el que està més connectat amb la seva habilitat, que no hauria de ser tampoc, però el que connecta més amb la seva habilitat és aquesta capacitat de fer feliç a la dona. Si la dona no arriba, llavors o és frígida, o simplement que no té capacitat de plaer, i les dones ens han deixat trepitjar en aquest sentit. En lloc de buscar les raons i després dir, doncs mira, jo mentre faig el coit necessito acariciar-me, o que m'acaricis, o necessito que abans o després, o el que sigui, és igual. Però l'important és sentir el plaer, no? Doncs clar, aquests impediments, aquests, diguem-ne, prejudicis, han fet que moltes vegades deixem de disfrutar i que sigui ja una constant, perquè està molt més extès del que podria semblar.
Clar, pel que dius, Roser, és com si ens haguéssim saltat una educació de parella directament en el món sexual. És a dir, és el fet de parlar, igual que parlem de tot, i les parelles que tenen fills doncs parlen des de gairebé quines calcetes o calçotets posaran en el fill, doncs...
Molt graciosa, sí, sí.
Sí, es parla d'això, o de quina pasta de dents es comprarà, però en canvi es deixa de parlar quan s'entra en el terreny més íntim i es deixa d'aprendre amb cada parella quins són els jocs i quines són les normes i quines s'estableixen, i d'anar fent això gairebé no dia a dia, però sí d'anar-ho posant
present,
sobre la taula.
Que estigui present, que no sigui només en el moment aquell de pim-pam, que és a última hora i quan ja estem molt cansats.
Clar.
Perquè al final és això.
Exacte, és a dir, i també és el fet de, jo crec que no sempre s'ha d'associar amb amor, amb el que has dit, a l'últim moment.
No, en absolut. És contraproduent, a més, a la llarga. A mig termini i llarg termini és contraproduent. Llavors, dues qüestions en això, no? Temps, que és el que deia. Jo amb això em sumaria al moviment slow, que ja s'està extenent.
Exacte, l'slow food, doncs l'slow sex.
L'slow sex, exacte. Perquè el sexe necessita temps, si no, no hi ha qualitat. si no, ens estem perdent moltes coses, ens estem perdent molts matisos, molts cromatismes, moltes maneres de viatjar, perquè al final el plaer i la sexualitat és un viatge, és...
Doncs fem que aquest viatge sigui el màxim de plaent i d'extens possible, perquè és plaent des de l'inici fins al final.
Exacte.
En lloc
i des
de
que naixem, i des de que, fins que ens morim, vull dir que...
Imagina't.
I no ha de ser compartit sempre, perquè això també és una altra cosa, que a vegades les dones li dius, i què tal amb el sexe? Ah, no, és que ara no tinc parella. Llavors no hi ha sexe. Malament. Perdó? Vamos sí. mal. Vamos mal.
No s'ha d'entendre sexualitat simplement amb una cosa de parella.
Exacte.
No.
Comença amb un mateix, sempre. Sempre. I més amb una dona, perquè tenim molt que descobrir encara sobre nosaltres mateixes. Això és una premissa que ens hem de posar al cap i que si realment volem disfrutar de la sexualitat i conèixer-la a fons, està connectada amb moltes altres coses que ni ens imaginem, perquè no han estat presents a la cultura i realment ens estem perdent coses importants. I és igual, no té res a veure l'edat, ni el cos, ni perquè al final la seducció no és el cos físic, és com tu t'expresses sexualment. I aquí hi ha una confusió. Ens fan entendre que tot està enfocat al cos físic. El cos, cuidar el cos, el gimnàs, no sé què, les dietes, no sé quantos, però al final estem convertint el cos en un objecte de seducció, un objecte de plaer, no? Però el plaer va molt més enllà que tot això. O sigui, és com tu et sents, com tu, el que tu transmets, és d'aquesta manera que tu atraus a l'altre. Mm-hmm. És una energia totalment diferent, perquè el buscar el cos com l'objecte de desig és limitatiu, perquè quan és el que ens fa buscar sempre coses noves. Ara anem aquí, ara la parella de tres, ara anem a un lloc on intercanvi de parella, sempre estem buscant coses noves perquè no ens acabem d'omplir mai. És un camí tan vàlid com qualsevol altre i tan respectuós, però evidentment la profunditat de conèixer un mateix les seves necessitats i sobretot en aquest cas la dona, doncs, i saber quines són les disfuncions amb les que ens podem trobar, siguin les clàssiques, però també la falta de desig, que és una constant, o l'anorgàsmia en el coit, val? I que això, que la dona es pugui permetre saber com arriba l'orgasme a ella i per què en el coit no hi arriba amb la parella, no? No és perquè li passa res amb ella, simplement és una qüestió mecànica de solucionar-ho d'una forma amistosa i oberta i sincera, no?
Mm-hmm. No sé si s'inclouria potser en el de falta de desig, però també socialment, sobretot potser ara, més en els temps que ens movem ara, s'ha també com estipulat de... Clar, és que les dones han de tenir gairebé la mateixa necessitat sexual que els homes. És a dir, i estem com anant en aquest camí de dir, nosaltres, si els homes tenen necessitats sexuals cada dia, les dones també les hem de tenir cada dia?
És un mite, diguem-ne, social, que ens porta també a consumir la sexualitat, a fer-nos consumistes de sexe. Val? Quan una dona està satisfeta, realment satisfeta en tots els nivells, i d'aquí no parlaré ara, no em detindré perquè seria molt llarg, però no només a nivell físic, sinó a nivell, altres nivells, no necessita fer-ho cada dia. Però els homes tampoc. Vull dir, això de que els homes necessiten cada dia, depèn. Simplement si respon a una necessitat biològica és possible que sí, depèn de l'edat també. D'acord? Però també hi ha matisos, aquí també hi ha disfuncions sexuals masculines que impedeixen que això sigui així. I també hi ha falta de desig, molt més extès, el que passa que ells no ho amaguen. Ho amaguen perquè, clar, ells han de demostrar doncs, que poden. No?
Aquesta virilitat que se'ls exigeix.
Exacte, aquesta habilitat i aquest potencial, no? És, també és un pes que porten, que arrosseguen
sí.
moltes vegades, que no els impedeix ser ells mateixos. Clar, tot això és com ens han anat configurant psicològicament i el que és associar-se o identificar-se amb els rols purament masculins o femenins fa que moltes vegades no siguem nosaltres mateixos. Vull dir que són mites. Que una dona té el mateix desig que un home, doncs perfecte, però no vol dir que totes... És com el del ser multiorgàsmica. Ara totes volen ser multiorgàsmiques. Clar, si aquella ho és, jo també ho vull ser. i això vol dir que sóc més potent o vés a saber què, no ho sé, però ara tot això i l'ejaculació femenina, ara s'ha posat de moda i ara totes volen ser ejaculadores.
Ja en parlarem en un altre programa perquè jo crec que dona bastant de sí. El concepte podem fer un de modes sexuals.
Modes, sí. Sí,
tenim
sí,
ja el sí, títol sí, d'un altre programa.
Doncs sí.
Avui
sí,
ens centrem en això, amb el que estàvem, a les disfuncions sexuals femenines. Què ens queda per parlar?
Doncs jo crec que hem parlat del més important, sobretot el coneixement d'un mateix, i en el cas de la dona, que jo aquí hi poso molt d'èmfasi, que ella, si ella s'arriba a conèixer a si mateixa i quines són les seves necessitats, també canvien els seus gustos, la seva forma d'obrir-se a la sexualitat i la seva forma de practicar la sexualitat. Passa per ella mateixa, en primer lloc, és una feina que tenim pendent. Llavors, qualsevol inhibició, qualsevol esperar que ells s'il·luminin o que un miracle, perquè per milagros a Lourdes, no?
Sí, exacte.
Jo, el desig no és una cosa espontània, s'ha d'anar a buscar.
S'ha de treballar.
S'ha de treballar i s'ha d'anar a buscar el nus on ens hem quedat, a lo millor, que impedeix que aquest desig flueixi de forma natural. Perquè el tenim de forma natural. Si estem sanes, no tenim cap problema físic, aquest desig és de forma... I, evidentment, es va creixent a mesura que nosaltres ens sabem satisfer nosaltres mateixes. La memòria de l'ho viscut, de l'experimentació sexual, és i també les fantasies i altres estímuls, no? Però la memòria i el record de lo que hem viscut sexualment és el que després és el que ens dona la força per tirar endavant i el que ens dona la direcció de cap on hem d'anar.
Molt bé. Tenim deures, com sempre, quan deures. Acabem aquest programa.
Sí, no són tan complicats, però sí que es necessita dedicació, temps i compromís.
Molt cert. Bé. Doncs intentarem posar-ho de part nostra i almenys cada setmana continuarem amb aquests granets sexuals i aquesta educació a flor de pell.
Molt bé, perfecte.
Moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a tu, Gemma.